tant conèixer un poc més tot el que ha sigut aquest club i la gent que ha format part d'ell. I fent això me donava compte que molta gent del Villarreal, que ha format part del Villarreal, encara que siga per lo mínim que siga, no li dona valor o li dona vergonya o comença a dir, bueno, però jo, claro, mos deslumbra tant tot el que ha passat i heu viscut i tenim la sort de viure, que tota l'altra part històrica d'aquest club com que queda un poc solapada, com que pareix que siga de sèrie B, no? Que no tinga la rellevància aquesta que té l'altra. I realment això sempre ha estat el gran error, crec jo, tant del Villarreal com de moltes coses d'aquest poble, perquè realment jo crec que som un poble que no arriba mai a valorar totes les coses que té i la gent que ho han aconseguit. I n'hi ha un fum de gent superimportant que s'ha deixat part de la seva vida per aquest club, que ha fet coses que si no les hagueren fetes no tindrien club, o sigui, no estaria... Perquè al final jo a Rod li diu moltes voltes, tu estàs ací perquè havia algo, i ell sempre ho diu, és veritat, jo vaig vindre ací perquè un tio que li diuen Font de Mora, que era un loco, tenia un club en segona divisió en un poble que era impossible. Mira, jo a esta sala venia a algunes juntes que feia al Villarreal, per ahir vaig a Vista Botella, i eren mítiques. Jo recordo que Font de Mora se sentava en una taula ací, ahí un cantó, i parlava poc, i tenia pues, la gent que anava parlant. I de vegades en quan, quan anava calfant-se, s'alçava i ja deia, bueno, això va aixina, aixana o conforme fora. Aquesta història és la que jo he buscat, intentar trobar de tots els que heu format part i han format part de la història, els tres, diguem, personatges per a mi més importants. O sigui, jo crec que en aquest club n'hi ha tres persones que són vitals, imprescindibles, i no Román Riquelme, ni Forlán, ni tots això. Jo crec que el Villarreal està així gràcies a tres tipus que seria impossible tornar-los a trobar. O sigui, és una cosa... te toca, i a nosaltres hem tingut la sort, en aquest aspecte del futbol, que ens ha tocat tres personatges diferents. Un és José Calduc, que realment, jo quan vaig conèixer a Calduc, ho vaig fer de la mà de l'arxiver, de Vicent Gil, perquè va fer ahir un acte que va parlar d'ell, una història, i més, per curiositat vaig anar a veure qui era, perquè realment anava tan a pressa al Villarreal que qui anava a pensar-se a parar, a veure què feia el Villarreal 1923, 24, 25, 26, i ja vaig conèixer a un personatge brutal. L'altre és, sens dubte, Pasqual Font de Mora, que la majoria que esteu ací suposa que l'heu vist, l'heu conegut, sabeu el que ha fet o el que va fer, i l'altre, òbviament, és Fernando Roig. O sigui, que el que anem a fer avui ací és, mitjançant aquestes tres persones, conèixer per què el Villarreal està avui ací, i ahir, per exemple, va jugar la Conference League, entre altres coses. Calduc és el que el va parir, el que el va fundar, el que se li va ocurrir dir jo vull un club de futbol en el meu poble. Font de Mora és el que realment el Villarreal, el tio que el funda, el fa créixer, és Pasqual Font de Mora, o sigui, el Villarreal com a tal és Pasqual Font de Mora, és ell, un tipus que ha sigut futbolista, entrenador, president en la sombra, salvador del club, el tio que ficava la pasta quan ningú la ficava, ja sempre José Manuel, que feia els counters, l'oficina del Villarreal estava així, al tercer pis, era un quartet que hi havia una taula, una màquina d'escriure, la foto ixa que tots sabeu de memòria en blanc i negre. I, claro, José Manuel me contava, jo arribava a fer números a mà, ni calculadora, hòstia, ne falten 3, 4, 5. Pasqual, vine. I ella anava allí, pam, i pagava. Claro, sense això és impossible. Entonces, pensant en la figura de Font de Mora, també recorde que pujar al Villarreal dels anys 70 a segona divisió, trasladat al context, és, bueno, jo diria que és com aquella Champions de Román i companyia. O sigui, que un poble com Villarreal tinguera la capacitat de pujar a la segona divisió i el que va significar el canvi en la ciutat realment, no? Perquè Villarreal se va nutrir de molta gent que venia, partits de futbol, i la tercera part no la vaig explicar perquè suposo que la coneixeu. Per tant, avui vaig intentar que conegueu els tres personatges i la part final, jo volia que vinguera Roig i després vaig pensar, l'altre dia el vam gravar durant 50 minuts per el documental que va fer el club i durant aquesta hora parlant en ell, vos donareu compte que el personatge és ell, o sigui, és Fernando Roig, recordant des del dia que va vindre ací fins ara, però recordant-ho ell. O sigui, com ho ha vist, ho ha viscut, com ho ha patit, què li ha passat, què li va passar, què li passava pel cap en aquests moments. I jo vaig pensar, és la millor manera, o sigui, és com si vos parla, és com si ara vinguera així el president del Villarreal, se sentara en un taburet i estiguera 50 minuts recordant què és per ell aquest club i com ho ha viscut. I per això volia que ho vesguereu. Així que, si vos pareix, comencem amb la figura de Calduc i vos fiquem un vídeo introductori per a que vesgueu qui era i després parlem amb Vicent i parlarem un poc de com era el Villarreal del 23 i per què se va fundar, com i què va fer aquell club, que per cert va estar a no res de pujar a segona divisió, o sigui, va jugar una promoció d'ascens que pareix que aquell Villarreal no jugava res i realment va perdre una promoció a segona divisió ja en els anys 36, abans de la guerra, o sigui, que ja van fer grans coses. Així que coneguem un poquet millor a Calduc i comencem. Gràcies per vindre a tots.
El joven que ven en la fotografía es sin duda parte vital de la historia del Villarreal Club de Fútbol, ya que fue él el que trajo el fútbol desde Barcelona a Villarreal hace casi 100 años.
La familia Calduc en Villarreal siempre han estado farmacéuticos. El padre de José Calduc ya era farmacéutico.
Como todos sus hermanos, viajó muy joven a Barcelona para estudiar la carrera de farmacia, una época que será clave para que el fútbol llegue a la ciudad.
José Calduc y su hermano eran de los pocos villarrealenses que estudiaban en aquella época y más aún estando en Barcelona estudiando una carrera como la farmacia. Los dos se impregnaron del deporte que había en Cataluña en aquella época y cuando regresaron fundaron no solo un club de fútbol, el Club Deportivo Villarreal, sino también el baloncesto, el atletismo.
Y de allí pues es durà, entre otras muchas cosas, el fútbol y sobre todo una mentalidad de persona avanzada para su época.
En esos años de estudios en Barcelona, Calduc conoce muchos deportes, pero sobre todo conoce el fútbol.
Descubrís todos los esports y se fa, com no pot ser un altre cas, d'un universitari que se precie, del Real Club Deportivo Español.
Finalizados sus estudios, Calduc regresa a Villarreal en 1920 y lo hace con una idea en la cabeza: traer el deporte y sobre todo el fútbol a su ciudad.
Pues ell va 20 anys, havia acabat la carrera als 20 anys, estava així. Acabat la carrera als 27 anys i va fer el doctorat.
Cal dur quan ve, dur esta mentalitat, que el futbol és un esport de prestigi. Els primers que juguen en Cal Duc no és gent qualsevol, és gent de les famílies pudients de Villarreal.
Era gent de bona posició, tots. Per això funden el club deportivo y son directivos ellos porque todos los fundadores son de la directiva.
El joven Calduc empieza a trabajar en la farmacia de su familia y en la rebotica de la misma.
Tota farmacia té la part del públic, el mostrador, i lo que és més important per al farmacèutic, on fa les fórmules magistrals, que és el laboratori. I allí sol haver, o solia haver, una taula camilla, per entendre-vos tots, unes cadires.
Se reunia per parlar del futbol, sí.
Bueno, del futbol i de tot, perquè allí se parla. De política jo no he sentit mai, o és que no escoltava.
No se parlava.
I en una de les reunions habituals que allí se llevaven a cabo, el 10 de marzo de 1923, se fundó el Villarreal.
Jo crec que no plegarien els 10, ho crec, eh? Sempre ho he pensat, que crec que alcançarien molt pocs. Quan mirem o parlaves en Calduc d'esta primera època, el dia tots érem amics.
Perquè ell va voler que els amics aficionaren, això sí que ho va comentar. I tots, la prova està que tot l'equip eren tot amics d'ells.
Con la compra del campo arranca la història del Villarreal. Una compra que ell costea i que compensarà con un alquiler. Un alquiler que nunca cobrarà.
Mai. Això és una de les coses que quan ho deia, jo era suspicaç. I deia, com que no? Però coneixent-lo, no ho crec.
Cobrava una peseta diària, però no la cobra mai.
La guerra hace que Calduc deba dejar el club y el fútbol, ya que formaba parte del bando perdedor.
L'any 36, Calduc té una activitat prerepublicana i a favor de l'alcalde Cabrera molt destacada. A Calduc no se'l fusila, però a Calduc el que sí que se li diu és que de representació pública ninguna.
El pare a la presó. Però nosaltres vam
mirar. Teníem una família i la mama va anar venint coses.
El papà va posar la farmàcia en marxa després de la guerra, però en les quatre coses que tenia.
Ho havien furtat tot.
Calduc demostró a lo largo de toda su vida ser un amante del deporte del fútbol, el básquet, el tenis o el ciclismo, la radio y de todo lo relacionado con su ciudad y la cultura.
En els anys 30, Calduc és el primer que du a Villarreal la ràdio i que a casa ven aparatos de ràdio alemans.
Sin duda, fue un avanzado a su época y una de las mentes más abiertas en el Villarreal de los años 20.
Papá no podia dir a un que venia i necessitava una medicina, no podia dir que no. El seu caràcter no era així.
Era un honor.
Però, clar, després teníem que anar a cobrar. Jo eixia en la bicicleta i quan feia dos vegades que havia anat a una casa i no m'havien pagat, el papà l'encarava i la tirava.
No era un home ni orgullós ni res. Era una bona persona.
Bueno, ja teniu una ressenya del que és Calduc. Jo convido l'arxiver Vicent Gil, que ja l'heu vist en el vídeo, que mos conte un poc, abans de que era Calduc, què era Vila-real el 23, claro. Vosaltres conteu que era una població, crec que tenia de 7.000 habitants, ara mos ho dirà ell, que la gent se dedicava molt a currar, sobretot a la terra, i també a divertir-se. Perquè vosaltres penseu que el 23 la gent no tenia TikTok, Instagram, però se ho passaven de puta mare, eh? Segons me conta l'arxiver. Vicent, què tal? Benvingut i gràcies.
Pues molt bé i contentíssim de que comencem avui.
No sé si tenim el de la cabra i fora, el farem vindre també, que està tocant la trompeta, però bueno, tenim ahí, com diem, sí, tenim actuació estel·lar. No l'han contratat a vosaltres, el de l'òrgano, almenys tocaria alguna cançoneta
bueno,
que...
Però demostra que estem en un dia de gran festa per Vila-real i que comencem bé celebrant el centenari del Vila-real Club de Futbol.
Com era Vila-real del 20? O sigui, quin tipus de poble era? Perquè ara som un poble que diem una ciutat realment prou pròspera, molt oberta. Aquell Vila-real, què era?
Un repte de la modernitat. Normalment, sempre que pensem en el Vila-real dels anys 20, de 1923, les fotografies que ens han quedat, lògicament, són les de les grans festivitats. I què n'hi ha una gran festivitat el dia de Festa Major? Missa, sermó i provençó. I allà és on se fan les fotos. I això es va fer creure que Vila-real, per maledicència dels pobles del costat, sobretot de Castelló i de Borriana, era un poble que certament dominaven els carlins i, en conseqüència, era un poble de missa i comunió diària. De fet, mossèn Benito Traver, que tenia una pluma molt afilada, a totes les dones com les que estan avui aquí es dia: ei, la dona el màxim que pot fer és diumenge matí missa i per la vesprà el passeig més llarg al sant. I això ens va fer creure que Vila-real era això. I no. En l'arxiu municipal encara es conserva, gràcies, i ho tinc que dir així, a la censura, tots els cartells de les activitats que tenien lloc en Vila-real en 1923. I en els casinos, en el gran casino, en els centres recreatius, en la societat de tot tipus, no únicament n'hi havia tertúlies, sinó que n'hi havia una immensa activitat, per exemple, de cine, que era moderníssim. En Vila-real totes les setmanes n'hi havia una, dos i hasta tres pel·lícules de cine. I algunes d'elles modernísimes. S'havien acabat d'estrenar a València i les teníem a Vila-real. Teatre, el gran elenc de grans actors de Vila-real naix en aquesta època, només es tinc que dir un, Estretge, però és que junt en Estretge n'hi ha 5 o 6 més. I després, gent molt decidida. Tenim que tindre en compte que acabem de passar una crisi terrorífica, 1917. En Vila-real no es podia menjar. I això contava Calduc. I això dona caràcter al personatge. El dia, quan jo plegué a Vila-real, són uns anys que la gent somnia en poder menjar mitja quarteta de ceba en un poc de pa i somnia molt més que en Nadal menjarà truita i algun pollastre. I la seva praxis farmacèutica era molt simple. La fam produeix enfermetat. Acabem en la fam i no tindrem tantes enfermetats.
I esports? Claro, si la gent patia fam, tenia que treballar, esport se practicava, tu me contaves, sí. Feien bicicleta, claro, anaven a tots els llocs, o a peu en bicicleta, o sigui que estaven forts.
No, anar en bicicleta era un luxe que només anaven els metges. El vehícul seriós que tenia Don Alejo Fondemora i un grapat importantíssim de metges de Vila-real era una bicicleta. Don Raúl del Río, per exemple, molts el recordaran en una bicicleta de les que diem de collidor. No era una bicicleta ni de ciclista, era caríssima la bicicleta. Però esport n'hi havia.
I què se feia, sí? Quin esport practicaven?
Ciclisme. Però quan dic ciclisme és que 1923 també és la primera ciutat que té un velòdromo en llum i fa carreres nocturnes i on competeixen, com si ara fos la Champions en futbol, sí, les grans figures del ciclisme. En el velòdromo que avui està més o menys el que és el col·legi dels Carmelites de Vila-real. Darrere del Calvari, on després es farà al costat el Madrigal, allí està el velòdromo. I és festa obligada de dissabte i diumenge. Però després, tots els dies, la gent juga a trinquet, a totes les modalitats de pilota, i se juguen diners. I la gent juga a un deport, a un esport, que avui no el considerem, les birles. I se fan verdaderos campionats de Alcries contra Vila-real, de Vila-real contra Burriana. És l'esport característic del llaurador de l'època.
Futbol, zero.
Futbol, fins que no aplegarà Calduc, zero. I l'anècdota que conta el que va ser alcalde, Samuel Garrido, és molt significativa. Imagineu-vos a Samuel de Xicotet, estem parlant d'estos anys, en son pare. I son pare li diu, mira, xiquet, això és futbol, l'esport més modern que n'hi ha. I allí estava Joan Calduc. I era una rarea. Imaginen vostès la rarea més extravagant que s'espuga ocorrir, era i això era veure a 11 persones darrere d'una pilota.
Vale. Calduc se'n va a Barcelona i suposa que al·lucina en tot el que troba, però sobretot li impacta veure el futbol i veu partits de l'Espanyol i del Barça.
Pensem que Calduc ha de plegar a una Barcelona efervescent. Si tenen curiositat, mirem vostès la hemeroteca de La Vanguardia i trobaran com és la Barcelona de 1915 que coneix Calduc. Calduc, tenim que dir que antes ha passat per Castelló, per l'Instituto General i Tècnico, i allí ja rep una formació que el prepara per a aquest món modern. Però quan aplega a Barcelona, als 15 anys, queda bocabadat. Queda bocabadat no únicament de l'esport, sinó de l'ensenyament que rep a la universitat. La figura de Calduc com a científic, esto, avui no és del cas, perquè abocarem més el carro que va
el
la
futbol.
Part del futbol, però cal considerar que Calduc és un farmacèutic que es forma en la millor facultat de farmàcia de tota Europa. Que Calduc és el que organitza en el catedràtic de física de la Universitat de Barcelona el viatge i els cursos d'Einstein a Barcelona. I que Calduc volia ser també físic, i d'ahir la seva afició a la ràdio. I que un poc més el perdem, perquè una de les propostes que tenia Calduc era anar-se'n a Amsterdam a treballar en la casa Philips i inventar el que avui en dia no li donem importància, que és com escoltem en aquests moments les ondes.
Per què l'Espanyol? L'Espanyol era l'equip dels estudiants, o sigui, els universitaris anaven a veure l'Espanyol.
El Barça pràcticament no existia i el que millor descrivia aquest ambient era Benito del Quiosco, se'n recordaven vostès d'ell, que estava així baix, que deia, Vicent, no t'enganyes, tots els del Barça mecànics. Els universitaris eren del Real Espanyol i, lògicament, Calduc, en els primers moments, per inèrcia, els primers partits que va veure és els de l'Espanyol. A més, ell ho contava molt divertit, dia que l'escut era el de la conquesta de la Mediterrània per Roger de Lauria, ixe blau de l'Espanyol. Però l'Espanyol va caure en descrèdit allà per l'any 1917, quan no va recolzar els projectes autonomistes catalans, i va ser el Barça el que se va apoderar i va fer això de més que un club.
O sigui, que la política és el que l'Espanyol va fer tirar un pas darrere.
Totalment.
Si no haguera sigut l'equip de Barcelona, creus tu?
Era l'equip que tenia diners.
Calduc se'n torna i al rato de tornar junta els amics, perquè realment el Villarreal se funda, o sigui, és com si quedo els amics a fer dos cerveses, i ell segur que anava rumiano i diu, jo a estos els tinc a enganyar a tots. I es presenta la papeleta i diu, jo vull fer un club esportiu, vull fer un club de futbol. I me contaven les filles que els primers futbolistes són els amics d'ell. Però el curiós és que ell no juga perquè ell dia que era... Bueno, les filles diuen estret de cos, que són aquestes frases d'aquest poble que a mi m'encanten. O sigui, estret de cos, i bueno, vale. I ell no juga, o sigui, ell no pot practicar esport. Segur que és dèbil, no? Entonces, ell, com no pot, maquina un equip perquè juguen els amics i ell poder manejar-ho.
Ell és un gran emprenedor i per mi Calduc és una persona, igual que serà després Fontdemora o igual que és ara Roig, en perspectiva de futur. Mm. I ell no juga perquè el germà Manuel Calduc és més robust i juga Calduc i els germans Arrufat són al costat d'ells verdaderes peces utilitzant la terminologia. I ell què fa? Organitza. Però recordem que quan se crea el Club de Futbol Villarreal és club de futbol i tennis.
Sí.
El més modern que n'hi ha en el moment. I ell dia que no va ficar automobilisme perquè només n'hi ha dos cotxes. Un, el de la Mayoralga, també Fontdemora, i l'altre, i tal. Entonces, Calduc enceta tota sí. una afició de lo que és.
I això... Però a mi m'impacta, perquè, claro, ell fa una inversió, o sea, ell fa el club, com, és un poc també paral·lisme en Ros, no? Roig, quan arriba, la seva primera obsessió és dir, hòstia, jo tinc que tindre un camp de futbol que el baló no se cala al terrat. Calduc, el primer que fa és un camp de futbol, o sea, no fa ni equipo. O sea, funda un club i el primer que diu és vaig a comprar un lloc per fer un camp de futbol. Com penses fer un camp de futbol el tanques per poder cobrar entrada si la gent no podia pagar entrada i era un esport que no coneixia ningú?
Sí, Calduc té la mentalitat de lo que ha vist en Barcelona, que el futbol és el primer esport on se fan llargues cues per accedir per al camp. És el que diuen esport de masses. Tenim que tindre en compte que és la gran novetat. I Calduc comencen jugant on poden. On poden és a la placeta de l'estació o quan els deixen a prop d'on després estarà el Madrigal, en el centre del velòdromo. I decideixen comprar, crec recordar, que per 500 pessetes 10 fanecaes. I fer un camp.
El camp de futbol ell acaba reconeixent que en total tot el que invertís són 14.000 pessetes. 14.000 pessetes, fins als anys 30, quasi 40, és una burra, no?
És... Jo penso que si mirem en perspectiva de temps, calculen vostès el que consideren ara una quantitat superior a 100.000 euros.
Ell no cobra. O sigui, ell fica, jo pague, faig el camp, cobro un alquiler, que ell diu, i tu al final dius, m'ho tinc que creure, les filles ho diuen, claro, no tenim papers, però ell assegura que mai ha cobrat cap alquiler del camp.
Sí, el camp, en teoria, l'any li tenia que rentar de 500 a 600 pessetes. Pensem que el màxim de localitat, si no recorde mal, eren unes 600, ell calculava. 600 localitats, a una peseta, pues 600. I ell diu que mai ho va cobrar. I al final, antes va perdre el camp, que va ja no recuperar, sinó somiar que d'ahí se podia fer negoci.
Ell construeix un camp. Claro, l'anècdota del Villarreal és que tu veus la inauguració del camp del Villarreal i juguen el Castelló i el Cervantes. Claro, ell necessita començar a ficar en marxa la inversió i com el seu equip encara no està format, la inauguració del camp la realitzen dos equips de la contornar, claro.
Sí, i té tan mala sort que després, el mateix any, en setembre, té lloc la dictadura de Primo de Rivera i el que després retrasarà pues pràcticament més de mig any o un any que el partit inaugural seriós es poguera dur a terme. I això també va ser un hàndicap, un gran problema, perquè se pensava que l'afició se podia prohibir.
Claro, o sea, ell fa el camp, inaugura, prepara l'equip, n'hi ha un cop d'estat i pensa, joder, ara igual no deixen anar al futbol, clar, ja me queden tot el xiringuito muntat i sense poder tindre espectacle.
Sí, però curiosament, el primer que fa la dictadura de Primo de Rivera és descobrir que el futbol és un canalitzador fantàstic de tensions i de possibles pressions, i el potència. I d'això és quan comencem ja a veure que n'hi ha unes lligues regionals, on hi ha uns partits que se fan...
O sea, el futbol és, diries, el que més ràpid eclosiona en aquest país? O sea, no n'hi ha res paregut? O sea, arriba el futbol aquests anys, a partir del 20, que comencen a fer-se tots els clubs de futbol, ara veiem que quasi dos tenen centenari, és el que més ràpid s'extén, no? O sea, és...
Cert. I el que més gent du, també, hem de tindre en compte que Villarreal estava acostumat a tindre espectacles esportius en el velòdromo molt multitudinaris. De fet, el velòdromo era una atracció, no únicament per totes les comarques de Castelló, sinó per la mateixa València ciutat. I aquest costum la traslladem després al Madrigal, al camp de futbol.
Per
I la gent el comença...
Per què elegís ell? Perquè és el lloc més barat, la zona eixa del Madrigal.
Això és Garroferal i Vinya. Hasta 1973, ho he dit moltes vegades, en el pla d'urbanisme encara havia retolat tota la cartografia o la planimetria de lo que és el Madrigal com a Vinya. La terra més barata. Però també, tots dies ho pensava, està al costat, curiosament, de lo que és el velòdromo. És un polo d'atracció de lo que és la afició que va un esport.
Per això la gent que heu jugat tot de xicotets, heu anat al... Claro, era, abans de jugar lleveu bolos, no? Lleveu pedres perquè menejaven la terra i així en pedres. Me contava Julián García Candau que va haver una època quan la gent del Foguetecat i se canvia el Villarreal que acaba desapareixent tota la terra i ja és quasi pedra viva. I arriben a comprar terra d'ací de l'Hort de Sant Miquel, barata portar-la a ells, compren la terra i tots els dies van en cabassets al camp de futbol i en carros i en el que poden per portar-se la terra. No? O sigui, que
és certa, no és una anècdota, és una realitat i també que la forma d'escalfar dels jugadors era per banda dels jugadors anant a replegar els bolos que podien dificultar el joc.
Puja el Villarreal a la regional, juga una promoció d'ascens a segona divisió davant del Cartagena, perd de golejada allà i queda fora d'opcions de pujar, i justet abans li arriba la guerra. Arriba la guerra i ahir és un colp duríssim per Calduc, però pel Villarreal també, perquè per coses de la vida, Calduc, els seus amics, el seu entorn, estan associats amb el règim de la República i els maçons. O sigui, imagina't, va vindre després del que va vindre, va dir, hombre, República, maçó, fas els, com se diu, els mítings de la República perquè ell manejava la ràdio i ficava la ràdio, està sentenciat.
Julián García Candau i jo hem escrit 11 articles sobre esta generació i l'hem titulat La generació perdida. 1936, tota guerra incivil, tot conflicte, tot enfrontament acaba trencant les esperances i l'interès d'una societat nova. I en el Villarreal, curiosament, el secretari del Villarreal, i fem un joc, busquen vostès qui era el primer secretari del Villarreal, acabarà exiliat a Mèxic, era un mestre. I, curiosament, a dependre en Mèxic en 1946, es crea un llibre que és tot un referent en tota Sud-amèrica, de colònies escolars. I l'esport que se practica en les colònies escolars és el futbol. I ell deia que això havia après aquí a Villarreal, és a dir, l'escola deportiva. En Asunción, en Paraguai, la presidenta del Poder Judicial, quan es van conèixer, coneixia perfectament el Villarreal Club de Futbol perquè el fill venia a l'escola de futbol. Font de Mora contava que tot el que és el Villarreal tal com el coneixem avui naix als Estats Units en una reunió on curiosament es troben i acorden, Joaquín ho contava així, muntar que Roig se preocupe pel Villarreal.
Calduc cau en desgràcia, el tanquen a la presó, la família replega diners, paga perquè el traguen de la presó i li diuen, vale, fes la teva vida, però significació zero. O sigui, no pots recuperar el club de futbol, no pots ficar la veu ni la cara a res. O sigui, eres Sí, però no pots... Claro, imagina't, per un personatge com Calduc, que era un tipus emprendedor, fa el club de senderisme, el tennis, el bàsquet, o sigui, Calduc funda el club de bàsquet, funda el senderisme i té que fer-ho a amagaes, o sigui, en segon plano, perquè el règim li diu, vostè no el volem així davant.
Un dels personatges que demostra la tristesa d'una època de repressió és José Calduc. A José Calduc se l'acusa de maçó. José Calduc no va ser maçó. El germà sí. El 80% de la primera junta directiva del Villarreal, també la logia del Sol Naciente número 2, que estava on ara està la Casa Mundina, un casino republicà on se reunien. I per què eren maçons? Perquè era la modernitat. José Calduc patirà aquestes conseqüències. I com les patirà? Les patirà doble. Primer, tal com ell era, se diu representació pública, cap. Després s'ha arruïnat. I el gran esforç que se fa, i sobretot un esforç en consciència social, ens ho contaven les germanes fa un moment, és a dir, sí, jo tinc farmàcia, he recuperat el que em quedava de la farmàcia tal com me l'han deixat, però ara estem en una època en què la gent, com li passava en el camp de futbol, no pot cuidar les medicines. I aquesta és la frase de que la fam mata la salut, i això ho deia ell moltes vegades, perquè ell havia conegut dos moments, 1917, les conseqüències de la crisi de la taronja i els anys 40, els anys de la fam.
Bueno, pues, crec que heu conegut un poc a Calduc. Vosaltres penseu que acaba... El Villarreal té dos colps durs, un és la guerra. La guerra, per exemple, me contaves, que, claro, diguem que la part de la zona del Madrigal, on estan els carmelites, era una zona de comunicacions, no?, de l'exèrcit republicà. Les tropes de Franco llançaven bombes dia sí, dia també, per intentar fotre, i com se veu que de punt tenen, anaven prou mal, fotien el camp de futbol. O sigui, el camp de futbol pot ser que un dels llocs que més bombes o més coses li van caure. Van deixar el camp de futbol destruït, impracticable.
Té lògica per dues qüestions. Allí estava nada menos que l'escola de transmissions de l'exèrcit del Llevant. És a dir, que hi ha una gran activitat. El camp de maniobres, en terminologia militar, el camp d'entrenament,
sí, era el camp de futbol.
Era el camp de futbol. I, per complicar encara més la cosa, on està la plaça de la Panderola, ahí hi havia un almacén d'armament. En conseqüència, els objectius de l'aviació italiana eren els ponts, les comunicacions i els llocs que avui, si, per desgràcia, encara quan avui escoltarem les notícies, sabrem que en Ucrània, en Kiev, un missil, pues, lo mateix en el Villarreal de 1938.
Pues imagineu-vos, un equip de futbol, el Club Deportiu Villarreal, que acaba la guerra i tota la gent que havia organitzat el club queda assenyalada com el bando rival. Uns exiliats, uns a la presó, altres desapareguts, un camp de futbol destrossat. Per això Villarreal tarda tant en recuperar el futbol. I per això Villarreal, que és el clic de la qüestió, quan retroba el futbol, té un problema. La gent que retroba el futbol, que són la gent del Foguetecat, els xavals de les penyes, perquè tu la vida no la pots matar, n'hi ha des d'inici un moment en el que la gent que feia aquest club els incita a continuar sent el Club Deportiu Villarreal. I n'hi ha discussions fortes per fer-ho, però se decidís que no. Claro, jo això ja és, ho pensava jo. Qui és capaç de recuperar un club tan assenyalat que els seus dirigents assenyalats, millor començar, saps? Dir, bueno, sí, i se decidís, que ara ho contarem, muntar. Però és curiós perquè el Villarreal, la vida del Villarreal és este carrer, el carrer Major. La farmàcia és Font de Mora, la farmàcia és Calduc, el bar La Granja, Miguel de la Granja. Al bar La Granja acudia Calduc, acudia Font de Mora, acudia Llorenç Carda. O sigui, acudissin tots els que acaben d'una manera o una altra recuperant el futbol. Perquè vosaltres heu de pensar que Villarreal era un poble i la gent del futbol, que sou els que esteu així, eren els mateixos, un poc menys. Claro, la gent que vivia al futbol i li agradava el futbol, on anava? On anava la gent del futbol? Que va acabar sent el bar La Granja.
El bar La Granja, i encara recordarem, per l'edat, molts dels que estem així, com n'hi ha una pissarreta,
sí, sí.
I des de la barberia es dia el resultat i s'apuntava la pissarra, sí, sí. I la quiniela.
Perquè veieu que la vida cíclica, això ho feia l'abuelo de Miguel Batalla, que ara ho fa a mi a la ràdio. L'abuelo era el tio, el de la ràdio. Anava i apuntava, Catarroja 1, Villarreal 2. I la gent passava, no? Mirava el resultat i deia, hòstia, anem guanyant.
Este era el centre de sociabilitat on no n'hi havia colors. Blancs, blaus, i una iniciativa que ve per iniciativa del mateix govern. Tenim que dir que El Vila-real que estem parlant, que recupera el futbol, és un Vila-real que comença a tindre immigració i que en cada barri se creen equipells de futbol. Com organitzem això? Com ho centralitzem? I és la gran discussió si això ho fa el Frente de Juventudes o ho fan uns particulars. És la gran polèmica i el retras de recuperar el futbol com a esport en este poble.
Vam parlar del Bar La Granja, del carrer Major i d'un personatge, Fontdemora. Vull que mirem un poc abans de qui és Pasqual Fontdemora i parlem d'ell. Gràcies, Vicent, per acompanyar-nos. Mirem qui era Pasqual Fontdemora.
Pasqual Fontdemora lo fue absolutamente todo en el Villarreal Club de Fútbol, ya que además de ser un jugador importante en su época, acabó siendo directivo, presidente y sobre todo el gran salvador del club en varias ocasiones. Fontdemora es el único presidente que jugó como titular en el primer equipo, siendo un jugador muy importante en el Foguete Caz, aquel que ganó el campeonato amateur y estuvo cerca de la final del campeonato nacional en los 50. Los que lo conocen lo recuerdan como un futbolista de calidad y de mucha clase, siendo un centrocampista con llegada.
Como jugador muy técnico y muy buen jugador.
Era un enamorado del fútbol.
Pasqual Fontdemora jugaba muy bien al fútbol, pero no era digamos, un hombre de choque, un hombre, no. Tocaba, era un jugador desde aquella época que no había muchos.
Su pasión.
Su vida. Nació futbolista y murió futbolista. Murió con las botas puestas.
Fontdemora era el capitán, Fontdemora era el jefe, hombre, Fontdemora.
Tras su periplo como futbolista, que duró casi 15 años, decidió hacerse con las riendas del club tras los problemas con las directivas, llegando a ser jugador y directivo a la vez.
Pasqual, que era un enfermo del fútbol, pues se retira como jugador, pero no quiere desligarse. Entonces va de directivo, va de dirigir a los juveniles, va de secretario técnico y acaba siendo presidente. Y como presidente le cuesta una fortuna.
El hecho de ser presidente, él tenía más, era más aficionado, jugador de fútbol, él lo vivía de tal manera que a veces pues hacían cosas que no era de pensar y decir, oye, no. Él lo tenía una pasión tremenda en el fútbol.
Dejó el fútbol como futbolista y entró en la directiva. Y a raíz de ahí, todo lo demás.
La misma gente que integraba el Foguete Cup entró a formar el Villarreal. Y de ahí que continuara, no sé si ya fue presidente directamente.
Si como futbolista era ambicioso, como presidente lo fue más. Siendo su gran objetivo llevar al Villarreal a lo más alto y que lo conocieran en toda España.
Fontdemora era un apasionado del fútbol, él tenía una afición loca y él quería tener siempre lo mejor. Un ganador nato. Y la verdad es que yo en la época de cuando estuve de segundo entrenador lo viví ya esa época y bueno, sí, la verdad es que era tremendo, estaba metido en todo.
Él si hubiese podido hubiese subido al equipo a primera.
Siempre recurrían a él. Y es el que hace, dijéramos, pues bueno, hacía falta. Si no hubiera estado Fontdemora, posiblemente el club no lo hubieran cogido en segunda A, lo hubieran cogido mejor en preferente. Se merece un homenaje, como se le ha hecho muchas veces, y se le reconoce, y siempre que se habla de Fontdemora, siempre se habla para bien, porque ha sido, dijéramos, el fundador de este club.
Su primer gran logro fue llevarlo a la tercera división en el 67, en una etapa en la que encadenó el ascenso a la segunda división en 1970.
El equipo del 70, yo creo que es el que hace posible todo esto. Es decir, es el que hace posible que te creas que eso, pues que un equipo en aquel entonces, en una ciudad de 30.000 habitantes, pues pudiese jugar en segunda división, pues fue todo un hito, ¿no? Fue comparable a eso, a ese cambio tan importante, ¿no? En que lo que ves son ciudades, lo que viene a jugar aquí son equipos que han estado en primera y que han bajado. Te da un caché diferente a lo que estabas viendo.
Su segundo gran logro fue 20 años después, ya que en el 91 volvió a llevar al equipo a segunda, una etapa que es clave en la historia del club y su futuro.
La primera persona que había apostado, que hubo un impasse, que a veces se lo dejaba, que volvía a entrar, pero siempre que había algún problema en Villarreal de fútbol, la gente en Villarreal siempre recurría a Pascual Fontdemona. Y él siempre era su pasión, era su equipo, era su pueblo, y él nunca decía que no.
Yo creo que para él supone el culmen ya, de decir, ahora sí que lo he conseguido.
Este equipo estaba muy unido, había una piña tremenda, había un feeling entre todos los futbolistas, y ese fue el que nos llevó.
Con la ayuda también de las televisiones y esto, pues hace que el equipo, pues eso, que cada año a año vaya afianzándose y haciendo mejores clasificaciones para poderse mantener.
Si ya había salvado al club en los 70 y en los 80 varias veces, ya que siempre estaba ahí en lo económico, fue en los 90 cuando lo hizo ya de forma definitiva, ya que se hizo cargo de las acciones para pasar a ser Sociedad Anónima Deportiva.
Las decisiones del fútbol eran de él.
Era el CEO, rey y señor.
Sí, o sea, sí.
Nos decía que estaba preocupado porque tenía que hacer la S.A.
¿Quién acudió del primero? Pascual Fontdemona. ¿Quién puso el primer dinero? Pascual Fontdemona.
No solo en metálico, sino porque Pascual además puso también sus bienes al servicio de... Claro, había navales y tal, porque reunir el metálico no es fácil.
Tras 8 años en segunda, la enfermedad le impide seguir al frente, por lo que debe dar un paso al lado y vender el club.
Ya se hace mayor y los hijos le empiezan a decir, padre, esto no puede ser, deberías... Y es cuando vende las acciones a Fernando Roche.
Él lo sabía, lo que pasa es que, claro, no lo decía. Y entonces él hacía que muchas cosas, o sea, se dejaba llevar, y entonces cuando decidimos que tenía que venderlo porque él no estaba bien y no podía ser, después a la hora de hacerlo fue duro porque el día antes de firmar no quería firmar, se le cruzó los cables y no quería firmar.
Él se dio cuenta que no podía seguir con ello, ¿no? Porque entonces nos lo dijo, oye, yo quiero venderlo, pero dijimos, ¿pero de verdad que quieres venderlo? Porque claro, nosotros en ese terreno no habíamos entrado nunca. Me dijo, sí, sí, quiere venderlo. Y a partir de ahí, pues, junto con José Manuel, pues, vamos escuchando gente que quiere comprar, gente que tal, y aparece la opción de Fernando.
Ese año, que es Pascual, ya está muy... empieza a tener su enfermedad, empieza a estar desconectado del club, la familia quería vender el club, pues ya no era lo mismo. Es decir, yo cuando los primeros años llamaba por teléfono y le decía a Pascual que para la nómina de mañana necesitamos tanto, sube. Me daba el dinero, me daba un talón y se había acabado la historia. Pero ya ese año no. Hay dos o tres posibilidades de que haya gente que lo compre y sobre el mes de marzo o abril me dice que vaya a ver a Fernando Roche. Y bueno, a partir de ahí, pues todo da un cambio.
A nosotros nos lo dice José Manuel, que oye, que Fernando Roche quiere comprar el Villarreal y tal. Y recuerdo que era una feria de Orlando, una feria cerámica de Orlando, y en uno de los pasillos me lo encuentro de cara y digo, Fernando, me presento, digo, soy Joaquín Fontdemona. Oye, nos dice, o sea, sí, yo estoy interesado en comprar el club. Y digo, bueno, pues nos ponemos en marcha, nada más lleguemos a España, pues vemos a ver, hablamos y así empezó todo.
De la mano de sus hijos, cerró el traspaso de poderes y acciones a manos de Fernando Roche, con lo que el 15 de mayo de 1997 empezaba una nueva era.
Com vos he dit al principi, jo crec que aquesta història nostra, aquest moment, serveix per a moltes coses, per a celebrar, però a mi m'agrada perquè serveix per a reconèixer a gent que realment ha quedat eclipsada per tot el que han viscut, no? I jo crec que la figura de Fontdemona, els que esteu així, jo crec que no n'hi ha ningú que realment no hagi format part de la seva vida, els més joves, però la gran majoria, el 90%, el futbol era Pasqual Fontdemora. Per això jo he vist el que va aconseguir. Jo vull parlar amb el seu fill Joaquín, li demane que puge, d'ell, de Pasqual Fontdemora, que realment crec que és un bon moment per a fer-ho. No sé si serà fàcil parlar d'un pare. Joaquín, has estat parlant molt últimament, no?, de ton pare. Crec que portes uns mesets. Que és...
Sí. Bueno, sí, però jo crec que parlar de ton pare i veient el reconeixement que té per tot el poble, per la seva ciutat que ell volia tant, pues la veritat és que tant per a la meva germana, per a mi, en fi, per a tota la família, pues és un gran orgull i una satisfacció el donar a conèixer passatges de lo que va passar en aquella època i que si no està és molt propeta d'ell, pues no se coneixerien i que formen part de la història, com molt eruditament estava contant Vicente antes, no? Que formen part de la història d'este Vila-real, del tindre un equip 100 anys en un camp que té 100 anys també, perquè té 100 anys i ahí continua estant. Entonces, crec que totes les aportacions que puguen fer les persones que han estat vinculades durant aquests 100 anys al Vila-real i que les conega tot el món, perquè al final són de tots. El Vila-real és de la ciutat, és dels socis, és de Fernando Roig, per supost, però la passió i l'amor que tenim la gent de Vila-real al Vila-real, pues crec que aquestes coses es tenen que compartir.
Jo l'altre dia els del diari me diuen contamos un poc la història de Vila-real i vas titular Fontdemora a l'altre Roig, perquè vas dir, és que el paral·lelisme és brutal, o sigui, jo... els personatges com a tal, la personalitat, la capacitat de veure més enllà. Jo, n'hi ha una cosa de lo que vas parlar en tu i la teva germana que no m'ho lleve del cap. Pasqual Fontdemora va patir l'enfermetat de l'Alzheimer. Quan el Vila-real estava en primera, pobre, el va viure, però ja, diguem, tervolament, o sigui, ell sabia que estava en primera, però perdia moltes coses. Però perquè entengueu què era el Vila-real per Fontdemora, era, pues, explicarem, quan ja estava molt malet, de vegada en quan li venia una llum, retallava les coses del Vila-real i se les pegava al capçal del llit i quan arribeu ell estava allí dient
Sí, sí, així era. Ell tots els dies tenia la premsa, la llegia diverses vegades, no? I quan hi havia notícies de Vila-real és cert que les retallava i molestava, o les portava a la cartera i molt les ensenyava, no? Han guanyat.
Ell possiblement se recordaria més del Vila-real que de molta gent del seu entorn proper, o sigui, més quasi de familiars, a veure que el Vila-real, fins que se'n va anar, era el seu modus vivendi.
Sí, el Vila-real ha sigut lo tot, no? O sigui, sempre ha estat vinculat, sempre l'ha vingut i ha sigut pues algo molt important, no? Per lo que estàs dient en la similitud en Fernando Roig, en el futbol, n'hi ha dues coses que són molt importants. Pues una és tindre ganes d'estar ahí, no? I l'altra és tindre diners per estar ahí. Entonces, si el futbol necessita diners per a triomfar, el futbol necessita que les persones que estiguen al voltant d'ell, a més de ser uns bons gestors, siguin generosos, perquè n'hi ha moments que... pues que les coses no hi sem com tu vols, no t'arriben els ingressos que necessites per fer l'equip que consideres que té que estar i entonces te toca rascar el bolsillo. Entonces, ese és el moment en què se té que ser generós. No se pot, si tot són promeses i si esperes que te tornen l'IVA que diuen, no? Per pagar-te alguns, pues malament.
Estàs fotut. Jo recordo ton pare així, que s'alçava i deia sí, n'hi ha molts diners, però tots vaig a la rajola. Al futbol no en fiqueu ni un. Esa frase era...
És una frase d'ell, sí. Però, bueno, és que era així, no? Vull dir, no és mon pare o Fernando, és dir, els equips, tu imagina't que en aquella època estava com li diuen, Dimitri Peterman, era? Sí. Que anava comprant equipos i mira la destrossa que va fer. És dir, si...
Això anava a dir-te, la família Fontdemora, tu i la teva germana, ja vos vas preguntar una volta, heu comptat els diners que ha pogut ficar Pasqual Fontdemora? Perquè el futbol de Pasqual Fontdemora no era el d'ara. No hi havia ingressos televisius, vivies de socis, de la poca publicitat que podies fer, era deficitari total, o sigui, sempre acabaves ficant diners. La història era empatar, o sigui, dir, hòstia, si fiquem un duro, millor que si en fiqui dos. Però quants diners ha pogut gastar Pasqual Fontdemora mantindre el Vila-real 40 anys?
Bé, pues no ho sé, perquè dic, no, no és que no ho vulgui dir, verdaderament no ho sé.
No ho saps.
I serà el seu món, i nosaltres ahir, igual que en les empreses sí que vam entrar, i bueno, ell ens va convidar a entrar, ahir no estàvem convidats. Estàvem convidats a anar al futbol, però del futbol que va dins del despatx, no.
Era d'ell.
Sí.
Ell era un futbolista. Tu me vas dir, mon pare se va morir futbolista. O sea, va anar a ser futbolista, va ser futbolista a l'equip del seu poble. Diu Batista Lluent que a ton pare l'ofereixen anar al Collano i diu que no. I diu, va acertar Pasqual. Jo me vaig equivocar. O sea, ell era futbolista, li apassionava el futbol, jugar-lo, viure'l.
Sí, home, com a anècdota te diré que encara el BMW, que encara el conserve, tinc unes botes d'ell que les portava sempre en el cotxe perquè ja no jugava... Ell només va jugar a futbol, no va practicar cap esport més. És el meu fill així d'ell, jo no. Jo sí que he practicat molts esports, però quan va deixar de jugar a futbol, no va jugar a tennis, no va aixir a córrer, no, l'únic que si li cridaven per a fer patxangues anava i jugava. I llavors sempre portava un parell de botes en el cotxe. I no va, jo crec que no va deixar mai de sentir-se futbolista.
I aquest cotxe que li ha pegat la volta a Espanya veient partits de futbol i que tu te l'has quedat. O sigui, aquest cotxe és quasi un icono del Villarreal, no? O sigui, jo me recordo d'anar a camps de futbol i estar el cotxe de Pasqual Font de Mora aparcat fora, no? Està, ja està així.
Sí, sí, el tinc tal qual ell se'l va deixar, el cordonet groc i blau de Sant Pasqual, el pin del Villarreal penjaet, les botes de futbol, i algun periòdic.
Ell juga al futbol. Per cert, perquè no el coneguen, quin futbolista era? Així diem que era un migcampista, era un cani, tipus cani, no? O sigui, un cani, diguem, que fugia de les patades, però que tenia més classe que...
Sí, jo no l'he vist jugar. Jo, bueno, mentira, jo l'he vist jugar, però era molt menut i no tinc el record de com a futbolista. Ell, entonces, quan jo vaig néixer, ja no era professional del futbol, per dir-ho així. L'he vist jugar en el camp del Villarreal, recorde unes fotos... crec que algunes ha donat a l'arxiu històric, en les que estic en ell i que em diu, estava darrere la porteria, vine i ens farem una fotografia. Però no recordo, però bueno, per lo que ha sentit a tot el món, pues això, que tenia molta classe, ell sempre dia que li pegaven les dos cames, que el balot el tenien que tirar als peus i no un metro davant, que això era dels jugadors bons, el tiren al peu, no? I tenia una bona pega, no?
Acaba el Foguetecat i hi ha un moment en què hi ha molta indecisió. Hi ha directives, una directiva, una altra, perden diners, i ton pare se fica dins del futbol sent molt jove. O sigui, acaba ja, comença a fer d'entrenador i de cop se fa president del Villarreal i és el que, bueno, se fa president ahir i acaba sent president fins que el ven.
Sí. Bueno, jo en aquesta època poques coses, però poc puc dir, no?, d'este tema, però sí que te diré que també pues, era prou menut i me'n recorde que els diumenges per la vesprà, pues, potser jo tindria 7 anys o crec, o més o menys, no? Pues, per aquella època o un poquet abans, a lo millor, pues, se va comprar una televisió en casa. Mm. Crec que serien de les primeres que eixirien i tal, perquè tots els diumenges venia tot l'equip a ma casa a veure el futbol. I, bueno, i se ficaven en el comedor i allà hi havia 15 o 20 persones com si fos un cine, no? I, bueno, a mi me xocava perquè jo estava allí en ells i tots me diuen... Jo no sabia ni qui eren entonces, no? Però tots me diuen coses i tal i era un ambient... Fumaven i se podia tallar des de casa el fum, no? Era una cosa simpàtica, la veritat és que era simpàtica.
Ell... organitza el Villarreal Club de Futbol i el seu gran repte, ja veus, agarra un equip de futbol en el que ell jugava, que jugava en regional, que puja a i el puja a tercera, i el puja a segon. Tu ixes sense segon divisió, claro, ell, pa d'ell, això és, el que no aconseguis com a futbolista ho aconseguis com a president. I si és pot ser el millor moment de Pasqual Font de Mora al front del Villarreal, inclús més que l'ascens del 90, o sigui, ixes ascens del 70?
Sí, jo crec que sí. Jo... Per el que ha parlat en ell, és en el moment on verdaderament és on ell veu que la feina que està fent és molt més important del que pareix i té uns fruits i unes repercussions mediàtiques que no s'havien tingut mai. Entonces, en aquestes repercussions mediàtiques ell sempre ha ficat pel mig el nom de Vila-real. El nom de la ciutat, ho ha dit moltes vegades, i és que és aixina, perquè era una obsessió d'ell el promocionar el nom de Vila-real, que se senquera per tots els puestos. Inclús, jo recorde, com a anècdota, te diré que quan estava en Màlaga, no recordar exactament, en un equip de segona divisió d'Andalusia, li pregunten, bueno, i Villarreal i tal, pues sí, pues es una ciudad industrial y hay mucho trabajo y además, miren, si algún chaval de Málaga quiere jugar al fútbol, que venga, que en Villarreal lo probaremos y además le daremos trabajo. Y ni a una persona que va a estar Joan en las categorías inferiores del Villarreal. I bueno, i en aquell entonces mon pare estava en la Plana i va treballar li va donar faena en la Plana, és a dir que ell promocionava la ciutat per allà per on anava.
Ton pare, jo diria que una de les seus referents és el caràcter, era un tio amb caràcter fort, o sea, com a directiu, com a president, era un personatge que un dia me contaves que quan perdia, "Buenas noches", no? I s'acaba del dia.
Sí, sí. No, ell, nosaltres, quan perdia el Vila-real, tancava la boca, parlava en monosíl·labos, segur que estava reflexionant què havia passat, què no havia passat. Segur, no, ho feia aixina, no? Reproduïa en la seva ment el partit, perquè llavors no hi havia moviola, ni això va vindre un poc més tard, no? I arribava a casa i deia, bueno, no tinc ganes de sopar, me'n vaig a dormir. I s'ha acabat.
No... O sea, durant dos dies millor no arribar a ell.
No, tampoc era agressiu, ni molt menys, no? Però el que no era conversar, en aquests moments no conversava.
Quan perdíem s'acabava el dia ràpid. No. El Puig en el 70 i el Puig en el 90. És una altra obsessió això, perquè ell li dura molt poc l'alegria de la segona divisió, li dura dos anys, i seguís encabotat en torna. Ell, tu dius que ell sempre deia que el seu logro havia estat portar a Villarreal per Espanya. O sigui, que ell havia aconseguit que este poble arribara a tindre repercussió en totes les grans capitals.
Claro, perquè ha sigut sempre un poble molt industrial i era una forma de poder donar a conèixer la ciutat i donar a conèixer també les indústries de la ciutat, no? O bé per els sponsors que a vegades han tingut, o, bueno, o bé per el mateix fet de que ja sabien que tal fàbrica o estava en Vila-real i Vila-real era un equip que jugava en segona divisió, o sigui, mos ficaven en el mapa. I això era una de les seues obsessions o de les coses que més promocionava.
Aconseguis el segon ascens, tu dius que aguantar l'equip en segona, la gent si ho sap, era un milagre continu, era patiment fins al final, aquella salvació en Cádiz, el gol de Cornago. Com se portava això? Com ho manejava?
Bueno, pues ell ho manejava compartia repetís de portes cabanys, compartia poques coses. Nosaltres li vem encara de preocupació, encara de i pues, bueno, li diem a veure què, però la veritat és que ell també ens mantenia sempre un poquet al marge de tot el que era la preocupació, igual que en les empreses, no? En les empreses sí que ho podien conversar tot. Això era tabú per a nosaltres. O sigui, això, repetir, era la part on nosaltres no podíem entrar, que segurament hi ha molta gent en Vila-real que ha sigut directiu i que sí que ha entrat i que podria aportar més coses, no? Jo ahir poques coses puc
aportar. Però tu el veies que Padell era, suposo, el disfrute, no? La seva vida era el futbol.
Sí, ell de fet, bueno, tota aquesta època va ser, no complicada, però va ser en la pressió que sol haver per guanyar, per mantenir l'equip, per estar ahí, per tindre bons jugadors. Fitxem a Puche i tot jugant tot l'any perquè venia de ser
el màxim
golejador de segon, el fitxem i així pues, se lesiona i bueno, l'operen i tal i no juga quasi tot l'any. No, bueno, pues coses del futbol, ja van.
Parlant de fitxatges, ton pare fitxa Llaneza.
Sí, sí, sí.
Si n'hi ha molts fitxatges importants del club, però hi és gordo,
Sí, jo crec que, òbviament, és una de les pedres angulars del Vila-real de antes i del Vila-real d'ara, no? I, pues sí, pues va ser... érem amics de la família fa un munt d'anys, no? José Manuel Llaneza también era un enamorado del fútbol, había sigut president del Pusol. I sempre que s'ajuntava amb mon pare, pues parlaven i tenien relació. Després va portar els germans Claramunt, perquè ell els coneixia molt, que eren de Pusol i tal. I bueno, i al final pues era una persona molt formada, José Manuel Llaneza, havia estudiat en Deusto, era economista, no? I quan l'RSA, pues, ell pensa que pot ser la persona adequada per a dur el Villarreal, no? I contacta amb ell, li comenta el tema i José Manuel, com amic entonces i enamorat del futbol, pues, no sap dir que no i també ha sigut bo per tots, no?
Si canvi, vos pillen un moment molt difícil a vosaltres. Morta mare, esteu passant un moment molt dur, sí. Ton pare comença a caure malalt i teniu que manejar-ho tot. Claro, és un moment vital. És José Manuel el que ho lliga. La teva germana diu, hi ha un dia que diu no la venc, l'altre dia diu sí, al final el dia de firmar vol tirar-se enrere. Claro, sí. És el seu xiquet durant 40 anys, un tipus que el club el crea ell, el fa créixer, el puja a segon, el torna a pujar a segon, el ten segon, i sí sap que se té que desfer d'ell perquè l'enfermetat no impedís portar-lo, però en el fons no vol, no? No vol anar sent.
Sí, tota aquesta època, sobretot quan es comencem en el tema de la SA, pues la SA és quan ma mare té l'accident, nosaltres ens desplaçem en València, en la sala d'espera de la UCI, esperant tots els dies els dos informes que ens donàvem, ens quedàvem a dormir allí, ens tornàvem, mon pare estava allí tots els dies, no se manejava, i va ser molt difícil perquè, clar, se tenien que prendre moltes decisions. Ell venia constantment gent a parlar en ell, no? I al final, pues, això, apoyat un poc en la directiva d'entonces i en l'alcalde Allet, no? Pues, se va poder dur a terme. Però això sí que va ser complicat perquè ell, claro, no estava, entre que ja es començava, ja tenia la enfermetat, no? I el que estava vivint en aquests moments, perquè la mare estava morint. O sea, no...
Jo et dic una cosa, ahir qualsevol persona normal no fica quasi 75 milions de pessetes a algo que saps que tu no estàs bé, que ja és la part final de la teua vida, i ell acaba dient, hòstia, salve el club, 75 quilos, ja veure per on prendrà la trona. O sigui, li supera tant que diu, vale, jo sé que això ja, el que ve ja no és per mi, però no vull que desaparegui aquest club, no vull. O sigui, claro, ell el sent tan propi, que, claro, tu com a fill o qualsevol persona de l'entorn li diria, Pasqual, ja està bé, que vinga un altre, i si no ve ningú, s'acabó.
Sí, això ho comentàvem, no? Per algunes vegades... perquè no t'ho dices que ja, no? No era més fort que d'ell. Era
una... Sí, li podia.
Sí, tinc que dir així, era no a d'ell no li sabia mal res al Villarreal, res. Li era igual ficar els diners que tenia que ficar, com es va ficar i quan es va ficar, que fer-se 1.000 quilòmetres en un dia i al dia següent pues, quasi 1.000 més tornant, no? Si tenia que anar a la Corunya, és dir, no res, ell no si podia ho compaginava també en la família, no? Però no li sabia res mal per a el Villarreal, perquè era algo que portava tan dins que i tan interioritzat i havia estat tant de temps que ja ell era, pues bueno, m'imagino jo que era com a propi, no? Era una cosa que no te pots desfer d'ella. I per això quan anem a firmar, no? Pues i ese dia me'n vaig, no te'n pots dir, la meva germana diu no te'n pots anar que tenim que anar a la noteria. Ah, sí? Però jo no vull vendre el club. Ah, bueno.
O sea, teníeu els papers preparats, roig esperant, els mitjos de comunicació, estava tot fet.
El dia tal, a les 12, tenien que anar a signar. I entonces me crida la meva germana, bueno, ho van parlar antes, la veritat és que no és que me guia, van parlar perquè, clar, sabien què podia ocorrir.
Què podia fer això?
Estava, era habitual pues, que mos diguera una cosa, després pobre s'olvidara, o jo no ha dit això, i entonces quan s'enrocava, no, bueno, quan se tenen aquestes malalties no tens que ficar-te caput perquè no va raonar. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues vale, de acuerdo, no pase res. Ya, y que pase y se van tranquilizando y después pues, le puedes donar la vuelta, ¿no? Y es lo que van a hacer, pues la meva germana lo va a agarrar, vámonos a dar una vuelta. Se van a la Valencia, van a tornar, a ver, fíjate esta chaqueta, fíjate, uy, qué guapo estás, ala, pone a la notaría. Al matadero, que digo la meva germana. Digo, vámonos al matadero. Y de fet, en las fotografías que han hecho,
y se ha enfadat,
al principio está serio, está serio, porque era claro, m'han llevat el xiquet, y después, pues ya lo ven, cuando está en la camiseta en sí, Fernando, pues está ya sonrió, porque veo que entén que lo que ha fet està ben fet.
Això no va dir-te, tu li dius a Fernando Roig, te dono la vida de mon pare, fes el favor. Hem tingut sort, eh? O sigui, al final, diguem que... per tu, per exemple, la responsabilitat de tu i la tua germana és dir, el club el veneu vosaltres, perquè ton pare sí. Té una noció, però eres tu el que decidixes. Tenies altres opcions, altres compraors, altres personatges, sí. I acabes decidint Roig, pues, suposo, per José Manuel o perquè tu... Vas a acertar, ¿eh? Menos mal, vas a estar, clars ahí, ¿eh?
En fin, yo creo que no es mérit nostre, es mérit hasta de Fernando de voler comprar el Villarreal, ¿no? Porque podía también haber comprado algún otro club y se va a decantar por el Villarreal. Yo creo que es, al final es, ha sigut, va a ser faena de tots, ¿no? Y pues por això, pues si tenim 100 anys en el mateix puesto i celebrem els 100 anys estant en primera, és perquè tots els que han format part del Villarreal ho han fet bé.
Pues gràcies a Joaquín i a Pasqual Fontdemora, avui estem així i saltem a Fernando Roig. Vos convide a veure i a escoltar el president del Villarreal recordar ell estos 30 anys i tota aquesta història que hem recordat nosaltres. Així que donem pas a este diàleg. Jo crec que és un diàleg i una cronologia de Fernando Roig al front del Villarreal i les seves vivències. O sigui que anem en ello. Gràcies, Joaquín.